Ràdio Estel. A Ràdio Estel, dir la teva és molt fàcil. Envia'ns un àudio de WhatsApp al 663 99 30 62 i participa als nostres programes. Recorda, 663 99 30 62. El WhatsApp de Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Més del 25% de la població al nostre país es troba en risc d'exclusió social. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials perquè les persones que més ho necessitin desenvolupin el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Què tal, senyores, senyors? Molt bona tarda. Moltes gràcies per compartir aquest primer minut del Tot anirà bé de Ràdio Estel en aquest dilluns, en el que encara les temperatures es continuen movent a la part baixa dels termòmetres. En un moment ens hi posem amb tot el que és el repàs, el més destacat del dia, però abans anem a veure, com sempre, el temps que tenim per endavant. Jordi Miralles, què tal, Jordi? Bona tarda.
Hola, Toni, bona tarda. El temps és ben marcat per l'estabilitat a causa de l'anticicló, que fa dies que ens acompanya i que ho farà també de cara a les properes jornades. Per tant, la resta de dia hem de parlar de sol i d'unes temperatures que contrasten amb les baixes temperatures de primeres hores del matí. Ara mateix, valors de 10 a 15 graus a bona part de Catalunya. La previsió per demà ens anuncia un temps com el d'avui. Començarem amb molt de fred, glaçades pràcticament generals arreu del país, fins i tot glaçarà a la Costa Brava, i de dia temperatures entre els 10, 15, 16 graus aproximadament. Al matí, amb alguns núvols baixos a punts de la costa sud i central, boires a les comarques del Pla de Lleida, però només en començar el dia perquè el sol s'acabarà imposant altra vegada a tot Catalunya, i el que estem explicant per avui també és vàlid de cara als propers 3, 4, 5 dies com a mínim.
Gràcies, Jordi. No podem deixar, doncs, ni la bufanda ni el jersei potent aquests dies. L'actualitat ara mateix té clarament noms, cognoms i també un emplaçament físic. Els noms, els de la infanta Cristina Iñaki Urdangarín, ara que ja s'ha fet pública oficialment la seva separació a través d'un comunicat conjunt en el que la parella assegura haver pres conjuntament aquesta decisió. L'emplaçament el tenim lluny. Totes les mirades avui estan fixades en Ucraïna, en el que tot sembla ser una autèntica escalada de tensió entre aquest país i Rússia. L'última hora passa per l'enviament que l'OTAN ha fet de més bucs i més avions cap a l'est d'Europa per tal de contrarrestar les forces russes situades a la frontera amb aquest país, amb Ucraïna. I d'altra banda, aquest dilluns ens obliga a seguir mirant tot allò que ens està portant la pandèmia. De fet, avui, la bona notícia amb la que ens agrada començar tots els dies el nostre programa la volem situar justament en aquest àmbit, després de les declaracions que ha fet el director europeu de l'Organització Mundial de la Salut. Segons Hans Kluge, el mateix que ens ha portat a tots de cap les últimes setmanes, podria ser part de la solució. Parlem de la gran quantitat de contagis que ha portat aquesta variant Omicron, que podrien arribar a obrir les portes a la fi de la pandèmia. Segons el representant de l'OMS, quan baixi aquesta onada vindran setmanes i mesos d'immunitat global, el que ens permetria tenir tant una primavera com un estiu tranquils. En qualsevol cas, i sempre segons les seves paraules, encara és d'hora per poder parlar de l'endèmia, és a dir, de tractar la malaltia com una grip. Tenim motius o no tenim motius per ser optimistes? Doncs anem a preguntar-li a algú que de veritat en sap sobre aquesta qüestió. És el doctor Jeffrey Lazarus. Doctor Lazarus, què tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
És el cap del grup de recerca de sistemes de salut i codirector del programa d'infeccions víriques i bacterianes Disglobal, un centre impulsat per la Fundació La Caixa. ¿Qué le han parecido a usted, doctor, las declaraciones del director europeo de la OMS? ¿Somos optimistas o nos esperamos un poquito?
Bueno, yo creo que podemos ser optimistas y tener esperanza. Eso dicho, nadie sabe lo que va a pasar. Pueden salir nuevas variantes de preocupación, incluso variantes que pueden evadir la vacuna. Así, y también hay la situación de reinfección. Así que lo que sí creo es que para más o menos abril, hasta finales de verano, vamos a estar muy tranquilos. Con tantos infectados ahora y tanta gente vacunada, también con la dosis de recuerdo, vamos a estar bien, pero todavía tenemos que terminar este periodo muy duro ahora.
Y lógicamente, más allá del verano, porque no podemos acabar nuestra previsión en verano, confiamos también en ver un poco esa solución, ¿no? El mayor índice de vacunación, todo eso tiene que traernos alegrías, ¿no?
Sí, yo creo que, bueno, y lo están hablando ahora, es que tenemos que preparar para el otoño. Como no sabemos lo que va a pasar, tenemos que ir pensando en una cuarta dosis o una vacuna, ojalá mejor preparado contra el Omicron o contra un variante nuevo que surge, y también pensar en qué podemos hacer diferente y mejor, porque en este momento casi cada cosa diferente sería mejor de cómo estamos respondiendo ahora. Tenemos que pensar en cómo mejorar la ventilación en interiores y cómo todavía seguir a la gente más vulnerable.
Porque lo que sí que parece claro, doctor, es que librarnos del todo del COVID no nos vamos a librar del todo, ¿no?
Yo creo que no. Yo creo que va a seguir años, pero lo que sí creo, en ese sentido, puede ser como un gripe, porque el gripe es muy letal. Uh-huh. No lo notamos tanto fuera de los hospitales porque la gente más vulnerable están vacunados. Así que en ese sentido puede ser que un día sea como un gripe, pero como sigue mutando ahora y hay tanta gente no vacunada, bueno, sobre todo fuera de Europa, fuera de España, pues tenemos que cuidarnos mucho.
Estamos viendo que se hablan de nuevas variantes, incluso de la Omicron, pero parece que de momento no hay motivo para mucha preocupación, ¿no?
El Omicron es muy transmisible y eso da esperanza de que sería difícil para otro variante ser aún más transmisible, pero uno nunca sabe, porque el virus va mutando y va mutando mucho y hay mucha transmisión en la comunidad. Así que yo creo que estamos bien preparados con Omicron, así que hay cierto optimismo, pero eso no quiere decir que no tenemos que vigilar mucho y prepararnos para el otoño, porque si el Omicron sigue en la comunidad y las vacunas no están tan potentes en el cuerpo como están dentro de los primeros 6 meses o los primeros 2 meses y medio con la dosis de recuerdo, pues tendríamos que vacunar de nuevo.
Esta semana, este fin de semana, nos ha dejado imágenes tanto en Bruselas como también en Barcelona, ¿no?, de manifestaciones de los antivacunas, ¿no? Estaba pensando, doctor, que el hecho de que haya mucho contagio de Omicron es casi una contraprogramación, ¿no?, en el sentido en el que efectivamente también se llega a la inmunización gracias, en este caso, a contagiarse de la enfermedad, ¿no?
Es verdad, o sea, es la triste verdad, diría. Y los que van a estar más afectados son precisamente la gente que no están vacunados. Eso podemos ver en cualquier hospital de España o el resto de Europa. La mitad o más de la gente en hospital o en la UCI son los no vacunados, aunque son muy pequeño parte de la sociedad.
Claro. Doctor, nos quedamos que en el punto de optimismo con el que hemos abierto esta charla. Vamos a ver si podemos empezar a gripalizar lo antes posible esta enfermedad, y nos quedamos también con ese mensaje que usted comentaba, que desde abril hasta finales de verano vamos a estar muy tranquilos. ¡Qué ganas de tranquilidad! Le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Muchas gracias.
A usted.
Hasta luego. Buenas tardes. Adiós. Adiós. En aquest sentit, comencem la setmana amb molt pendents de tot, no? D'entrada, el tema de l'oci nocturn, que també hi ha molta gent que està molt pendent de veure què és el que passa, si serà aquesta la setmana a la qual s'aixecaran les restriccions que encara tenim entre tots nosaltres. Veurem què és el que passa. Ara a les 3 i 9 minuts ja els dic ara que tenim un programa magnífic avui, de grans noms propis. De fet, a la tertúlia del nostre programa de seguida obrim el comentari de l'actualitat amb el diputat del Parlament del Partit Socialista Raúl Moreno, el diputat del Parlament de Ciutadans Nacho Martín Blanco i el diputat d'Esquerra Republicana Jordi Albert. Amb ells tindrem ocasió de comentar una actualitat que realment la tenim intensa entre nosaltres. De seguida ens hi posem. Abans, com sempre, ja amb la Núria. Hola, Núria, què tal?
Què tal? Molt bona tarda.
Ja estàs estupenda, no?
Moltes gràcies, estupenda, sempre.
Sempre. Què tenim avui al programa, Núria?
Doncs avui el Tot anirà bé. Ens visita la presidenta de l'Assemblea Nacional de Catalunya, Elisenda Paluzie. Ara fa gairebé 4 anys que es va posar al capdavant d'una de les entitats més representatives pel que fa a l'independentisme català. És per això que enmig de tants titulars que ens parlen de la negociació i el diàleg entre governs, però també d'una clara davallada en el número de catalans independentistes, l'hem convidat al programa perquè ens expliqui en quin punt es troba Catalunya en el seu camí cap a la independència. A partir de les 4, Elisenda Pelusier, com dèiem, en directe al Tot anirà bé. Tot això en un dia on ens tornarem a endinsar la nostra particular màquina del temps per parlar d'aquelles coses que tal setmana com aquesta, però ara de fa uns anys, eren notícia.
Un, dos, tres, són tres bessones.
Sí, sí. Estem escoltant les tres bessones i és que justament demà farà 21 anys que la sèrie de dibuixos animats era considerada com el producte audiovisual més exitós a nivell internacional. Per això hem convidat a la creadora de la sèrie, Roser Capdevila, perquè ens expliqui com recorda els inicis de la que ha estat considerada com la sèrie de la infància de tota una generació. I de les mítiques tres bessones anirem fins al món del teatre per parlar d'un dels grans musicals del rock català.
A cop de rock.
I és que tal setmana com aquesta, però d'ara fa 10 anys, la companyia de Goll de Gom representava el musical A Cop de Rock al Teatre Victòria. Per això, una dècada després, reviurem i tornarem a cantar les cançons més conegudes del rock català amb un dels protagonistes indiscutibles del musical, Llorenç Santamaría. I com que no hi ha dos sense tres, també celebrarem els 32 anys des de la primera emissió del canal de televisió Antena 3. En parlarem amb una de les cares i veus més conegudes d'aquests inicis, com és la del periodista i escriptor José María Carrascal. Més coses. Després de la forta polèmica que han deixat les fotografies on es veu a Iñaki Urdangarín amb una altra dona, ens ha vingut al cap la següent pregunta. Com ens hem de separar bé, o millor dit, quina és la millor manera de fer-ho? Doncs a partir de 4:45 s'encarregarà de donar-nos totes les respostes al nostre psicòleg de capçalera Antonio Bolinches i també l'advocada Sandra Burgos. I ja per acabar obrirem una nova secció de la nostra escola de pares i mares, avui per parlar de com els influencers i els youtubers han provocat una falsa sensació d'amistat entre els adolescents. En parlarem a partir de 5:45 amb el sociòleg Francesc Núñez i, com sempre, amb Xavi Chalet.
Tenim moltes coses. Des d'ara i fins a 6:00, en endavant, aquí al Tot anirà bé de la sintonia de Ràdio Estel. Abans saludar Joan Trias. Què tal, Joan?
Què tal? Bona tarda. No sé si hauria de dir buenas tardes.
Ho diu. No, anava a comentar que justament quan la Núria ha pronunciat el nom de José María Carrascal s'ha il·luminat la cara una mica, no?
És un mític, és una llegenda de la televisió i de la informació.
I a les corbates.
I de les corbates.
I de les corbates.
Sí, senyor.
En fi, de tot plegat en parlarem dins del nostre programa. Abans, com sempre, situar-nos informativament en aquest dilluns 24 de gener de 2022. Un nou exemple de varietat informativa, no, Joan?
Déu-n'hi-do. Comencem parlant d'aquesta trobada que han mantingut avui a partir de les 12 del migdia Pedro Sánchez i el cardenal Joan Josep Omella. Just l'han tingut a la mateixa seu de la Conferència Episcopal Espanyola que presideix el cardenal. Doncs bé, han tingut aquesta trobada en què han celebrat l'acord sobre immatriculacions aconseguit entre el govern i la Conferència Episcopal. L'executiu ha destacat de moment el bon diàleg que mantenen les dues institucions. Per aquells que no sabeu de què us estem parlant, doncs bé, recordem que l'Església Catòlica entre els anys 1998 i 2015 es va acollir a la possibilitat d'immatricular béns, és a dir, d'inscriure propietats que no tenia registrades, sobretot perquè eren antigues i perquè no hi havia organismes públics que acreditessin la seva titularitat. Doncs bé, s'ha arribat a aquest acord que us anirem explicant al llarg del dia d'avui des dels serveis informatius d'aquesta casa. I atenció a aquestes dades, perquè tal i com us estem explicant també des d'aquest matí a Ràdio Estel, la pandèmia va fer créixer la mortalitat a l'àrea metropolitana de Barcelona un 30%, segons les dades que ha publicat l'IDESCAT referent al 2020. Davant les xifres de contagi prou per coronavirus que s'estan registrant aquestes setmanes, des del Biocoms demanen al govern que encara no retiri cap de les restriccions decretades per mirar de frenar aquests contagis. Per cert, Salut ha notificat un rècord d'hospitalitzacions en aquesta sisena onada i ja hi ha més de 2.800 ingressats als hospitals catalans, 108 més que ahir. Aquesta xifra, atenció, no es donava des del passat mes de gener de l'any passat. I en les darreres hores també Salut ha notificat 40 defuncions i la Covid ja ha deixat un total de 25.300 morts des de que va començar la pandèmia a casa nostra. Bones dades dins de tot pel que fa la vacunació. El departament ha exposat en els últims 3 dies que s'han posat fins a 80.900 terceres dosis. És a dir, que s'han vacunat amb el total i amb la pauta completa més del 77,5% de la població. I per cert que Comissions Obreres ha denunciat al Departament de Salut, a la Inspecció de Treball, per no dotar del material de protecció necessari als professionals de l'educació dels centres catalans. Passem en clau política, perquè la mesa del Parlament acorda presentar un recurs per preservar l'escó del diputat i secretari tercer de la mesa, Pau Juvillà. La Cambra Catalana preveu que Juvillà pugui seguir exercint la seva funció en el ple, que arrencarà precisament demà a la tarda. I més qüestions, perquè el preu de la llum continua a l'alça. Avui es situa en aquesta mitjana en els 227 euros al megawatt hora, en comparació amb el preu mitjà d'ahir. Avui es paguen, doncs, 26 euros més al megawatt hora. I finalment, sobre el conflicte de que ens parlaves a l'inici del programa, un conflicte latent entre Ucraïna i Rússia, l'OTAN ha anunciat que enviarà vaixells i avions de combat a l'est d'Europa. Aquest moviment arriba poc després que els Estats Units i el Regne Unit treguin diplomàtics d'Ucraïna per por d'una ofensiva russa, segons ha informat el mateix Departament d'Estat nord-americà i el govern britànic.
És realment inquietant, eh?, veure el que està passant i com està augmentant, efectivament, aquesta escala de tensió, no?, que està vivint en aquests moments l'Europa de l'Est. Joan, gràcies.
A vosaltres.
Fins
ara.
Després. Bona tarda. Ara és un quart de quatre. Fem un cop d'ull al més destacat dels diaris digitals. En què ens fixem avui, Núria?
Mira, doncs avui, com no podia ser d'una altra manera, començo parlant d'Iñaki Urdangarini, ja que l'Andreu va començar una miqueta al culebró. Doncs jo hi poso el punt i final o punt i seguit, mai se sap. Perquè hi ha una última hora, i ho deies abans, i és que la infanta Cristina i Iñaki Urdangarín han decidit interrompre la seva relació matrimonial, diguem-ho clar, separen. I és que ja fa uns dies que li donem voltes a la notícia, però fins a dia d'avui Cristina de Borbó encara no s'havia pronunciat. En un comunicat han anunciat la seva separació i en aquest se subratlla que el compromís amb els seus quatre fills es queda intacte. En aquest comunicat, també firmat per les dues parts, està escrit textualment que és de mutu acord i que han decidit rompre, doncs, la seva relació matrimonial i demanen al ser una decisió d'àmbit privat el màxim respecte per totes aquelles persones que el rodegen. Una mica difícil al ser figures públiques, però bueno, seguirem informant què més passa. Toni, a tu t'agraden els calçots?
Molt.
Mira, doncs el tarragoní David Martín podríem dir que li encanten, perquè ahir el diumenge al migdia es va convertir en el guanyador del concurs de menjar calçots de la gran festa de la calçotada de Valls. En només 3/4 d'hora, atenció, va ingerir 192 calçots, el que representa 2,70 quilograms d'aquesta ceba dolça.
No m'agraden tant.
No tant, no?
No.
A tot això, el guanyador del concurs de menjar calçots ha reconegut que l'absència del barceloní Adrià Wegrin, que és qui es va endur el premi l'any 2020, ha facilitat que enguany es pogués emportar el primer premi. Aquest era el segon cop que el tarragoní David Marín participava en el certamen després de quedar a les portes ara fa 2 anys quan va assolir la segona posició. En aquesta ocasió s'ha mostrat molt content per haver aconseguit aquest repte després de menjar prop de 3 quilos de ceba dolça i abans d'enfrontar-se al concurs aquest tarragoní va sortir a córrer i segons va declarar va esmorzar poc, només un cafè amb llet. Normal, no? Després
Normal.
De menjar-te gairebé 200 calçots. I avui, per acabar, et vull parlar de Bat Gyal, perquè la que és considerada com una de les referents de la música urbana nacional actuarà el proper 8 de juliol al Tarragona Musical Festival i presentarà un nou show amb el que recorrerà els escenaris durant tot l'estiu. I a tot això, l'artista acaba de tancar un any molt bon a nivell professional amb 3 temes en el top 10 de Spotify i YouTube i també el llançament del seu EP en el que compta amb col·laboracions com Raúl Alejandro i que acumula més de 70 milions de reproduccions a les plataformes digitals. I ara, com dèiem, en menys de mig any, si tot va bé, doncs la podrem veure als escenaris del Tarraco Arena.
Doni-do. Gràcies, Núria.
Gràcies a
tu. Fins d'aquí una estona, ara fem una pausa. Quan tornem ja seuran al davant dels micròfons de Ràdio Estel Raúl Moreno, Nacho Martín Blanco i Jordi Albert. En un moment, la tertúlia del Tot anirà bé. Ara mateix tornem.
Ràdio Estel.
Les veus més interessants de l'actualitat les trobes cada tarda al Punt i Seguit, amb Diana Silva. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, un repàs de la informació del dia perquè no et quedi res al tinter. Punt i Seguit. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, amb Diana Silva a Ràdio Estel.
Masomega.rojo aporta els àcids grassos omega-3, EPA i DHK que contribueixen al funcionament normal del cor. A l'hivern, Masomega.rojo és el teu complement alimentari ideal. Demana Masomega.rojo a laboratoriosmaen.es o al 669-56-17-68. Apunta 669 56 17 68 i aconsegueix el teu masomega.rojo ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de masomega.rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Els podcasts de Ràdio Estel. Bayona contra la bajona, la proteïna, teràpia de grup, en poques paraules, matrícula oberta, olor de tinta, la tecnopèdia, la veu de Càritas. Ràdio Estel té tants podcasts que no te'ls acabes. Posa'ns a prova. Troba'ls a radioestel.cat i a l'app Ràdio Estel Oficial. Són els podcasts de la nova Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
I són les 3 i 20 i aquí estem a la sintonia de Ràdio Estel. Molt contents, els dic de veritat, perquè avui tenim una tertúlia primeríssim nivell amb Nacho Martín Blanco. Bona tarda, senyor Martín Blanco.
Què tal, Toni? Bona tarda.
Quina alegria retrobar-lo després de tant de temps, eh?
Doncs sí, ara ho comentava amb els companys que jo vaig debutar a la ràdio i a les tertúlies amb tu, Jordi, en un programa fa 10 anys.
Déu-n'hi-do com ha passat el temps, eh?
Sí.
Però
sí,
estem
sí.
Millor, no?
Jo et veig molt bé, la veritat.
A vostè el que se'l veu, també. Clar, és que aquí no ens oblidem que portem tots mascaretes, no? I ens coneixem tots la part superior de la cara. En el cas del senyor Martín Blanco, diguem que el record contribueix a dibuixar el global de, el global facial. Raúl Moreno, què tal? Bona tarda, Raúl.
Bona tarda.
Com va la vida?
Molt bé. Jo també us conec des de fa temps i esteu iguals.
Estem iguals, no?
Sí, sí.
El mateix
sí.
Podem dir, no passa el temps.
Exacte.
No passa el temps. Jordi Albert, què tal? Jordi, bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
Avui tenim tertúlia de diputats que venen, de fet, del Parlament, tots, no? Perquè hem tingut una sessió intensa aquest matí, senyor Martín Blanco, o què?
Hem tingut una sessió intensa. Jo, si més no, he tingut comissió d'educació amb el company Jordi, d'Esquerra, i ha estat una comissió llarga. Es fa complicat, eh? La vida telemàtica té les seves complicacions. Però és veritat que la presidenta, que és del Partit dels Socialistes, la Marta Moreta, crec que ho ha manejat molt bé, la veritat.
Sí? Sí. Molt bé. Què tal, Raúl, aquest matí al Parlament?
Bueno, nosaltres hem tingut reunions internes per preparar temes. Sabeu que tenim això del govern alternatiu, que és aquesta manera d'organitzar-nos com a oposició. Hem decidit els temes que triarem i que farem documents i posicionaments aquest divendres, i per tant hem tingut la roda de premsa també del partit.
Fem entretinguts, vaja, una miqueta sí. De feina, no? Nosaltres avui podíem començar el programa de moltes maneres, perquè realment hi ha moltes perxes informatives, però ens ha agradat fer-nos ressò d'aquesta entrevista que li han fet el director a Europa de la OMS, en el qual, efectivament, hem vist un missatge positiu, i ara hi entrarem amb tota la resta, Jordi, però realment aquesta cosa de començar a veure la fi de la pandèmia com a tal i començar a parlar de la gripalització i que siguin els grans entesos qui ens situen aquest debat al damunt la taula, home... És una mica d'agrair, no?
Home, és molt d'agrair. De fet, és una... Diguem-ne que és una d'aquelles notícies que fa molt de temps que estàvem desitjant que comencés a aparèixer en els mitjans de comunicació, no? I que es posés damunt de la taula la possibilitat real de la gripalització d'aquest virus. Jo, com sempre, i jo crec que hem après molt durant aquests 2 anys, màxima precaució i pas a pas, i per tant anirem veient també quina és l'evolució, perquè crec que és important també que ho mirem tot amb certa perspectiva, eh? Perquè també si generem certes expectatives i després hi ha una giragonsa respecte al virus, al final l'afectació encara és molt més bèstia, no?
Bé, en tot cas, ens ho deia, eh? L'expert amb el que hem parlat ara fa un moment, en fi, hi ha moltes coses que no sabem, és a dir, l'evolució, efectivament, del virus, que pot complicar-ho tot una altra vegada, però clar, l'alt índex de vacunació juntament amb els molts positius que hi ha hagut al damunt la taula, diguem que com a mínim tenim uns quants mesos, Nacho, força tranquils.
Sí, jo crec que, com el Jordi, que màxima prudència, però sí que és veritat que els missatges que comencen a arribar de les grans institucions internacionals i dels grans experts, sembla doncs, que tendeix a dibuixar un escenari més esperançador, i des d'aquest punt de vista jo crec que la societat espanyola necessita aquests missatges, perquè al final jo crec que hi ha molt cansament entre la ciutadania, diguem-ne, de tornar a començar constantment i que surten constantment noves variants, i això ha generat un cansament considerable, la qual cosa no ens pot fer abaixar la guàrdia, ni molt menys, però sí que és veritat que es necessiten aquests missatges perquè ja va sent hora de començar a treure el cap després d'aquesta pandèmia que dura ja molt.
Treure el cap i treure'ns la mascareta, no, Raül?
Sí, això... Potser això trigarem una miqueta més, eh? Jo soc menys... soc més prudent, en tot cas, que l'OMS, eh? Mira que l'OMS ens diu per on hem d'anar, no? Però... també l'experiència de tots aquests mesos jo crec que ens serveix per molt. I, per tant, aquesta és la sisena onada. Ningú ens diu que pugui haver-hi una setena. Tenim Setmana Santa pel mig, que es coincidirà segurament amb el punt de baixada. Mm-hmm. Tots pensarem que això ja està superat i, per tant, ens podem treure les mascaretes i tornar a fer el que fèiem abans. Ja ho veurem. En tot cas, el que sí que ens diu l'OMS és això s'haurà d'anar tractant com una grip i, per tant, introduir-ho en el nostre dia a dia i tractar-ho com a tal, i començarem segurament a fer una... a desinflar la informació o l'accés d'informació segurament que tenim en aquests moments i que fa que tothom doncs al final s'hagi fet un lío amb algunes de les mesures que s'estan portant a terme, no? Però jo crec que, a més, aquesta prudència l'hem de tenir, jo crec, fins que la vacunació estigui estesa gairebé el 90% de la població mundial. Però si no, no farem res. Els països, els continents desenvolupats, tindrem els índexs de vacunació, hem de fer el possible perquè el conjunt de la població mundial doncs, estigui vacunada, perquè les variants poden aparèixer en qualsevol moment, i tornem a la casella de sortida.
Quines ganes de que ja deixem d'una vegada per totes al darrere aquesta qüestió. No? En fi, seguirem parlant, lògicament, sobre aquest tema. En una hora, de fet, una mica abans, estarà en aquest programa la presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, la senyora Pelosí, i ve avui a comentar l'actualitat en una referència, amb una referència obligada a una cita que hem descobert avui, no? El 14 de febrer serà el dia en el que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ofereixi una conferència amb motiu d'aquest primer aniversari de les eleccions per abordar els reptes de futur de l'estratègia independentista. Serà una cita interessant, Jordi, a veure què és el que diu el president Aragonès, no?
Doncs coses bones, com sempre, no? No, està bé. A més, ha triat un bon dia, és el dia del meu aniversari, per tant, el 14 de febrer... És
el dia dels enamorats, també.
Sí, i per això també em dic Jordi. Bueno, això té història. Algun dia, si vols, Toni, ja te la podré explicar.
No, crec que l'hi he entès, ja. Crec que l'hi he entès.
Sí, sí. Sí, però té una derivada. Algun dia ja te l'explicaré.
Vinga, perfecte.
Per sort, en lloc de... Per sort, hi va aparèixer algú que va posar senyar a casa dels meus pares, i en lloc d'Oliver li van dir que em posés Jordi. amb tot el respecte, sí. Lògicament. M'hagués agradat també l'altre, no? Cap problema. Anem al tema. No, bé, lògicament, amb un any de mandat jo crec que també és bo des del punt de vista democràtic, des del punt de vista també de passar balanç amb com ha estat aquest primer any de legislatura, i molt més tenint en compte també que després de tants i tants anys hi ha hagut un relleu al capdavant de la presidència de la Generalitat, on Esquerra Republicana és la República, doncs tornem a tenir la presidència, doncs crec que és molt oportú, molt adient, molt pertinent que el president Aragonès faci aquesta conferència. Lògicament, tothom estarà molt atents, i els partits o el seu partit doncs estarem molt a disposició de defensar molt les seves propostes i els seus anàlisis, i la resta de formacions polítiques, lògicament, estaran molt amatents per intentar contrarrestar-ho amb altres tipus de missatge. No? Però en qualsevol cas, em sembla que és bo que això ho faci, és bo que també ho faci coincidint amb la mateixa data d'eleccions, per tant, un any exacte, i és bo que també faci aquest balanç de cara a la ciutadania i de cara al país, molt més enllà de les estructures ja establertes a nivell democràtic, com és el Parlament, i les estructures de control del govern de les quals nosaltres com a diputats en formem part.
Segur que no s'equivoca el Jordi Albert, no?, quan diu que aixecarà molta expectació la presència de Pere Aragonès, uns per recolzar-ho, l'altre segurament no tant, no? Parlant del futur de l'estratègia independentista, teniu idea de per on pot anar la cosa, o us espereu que pot tenir algun tipus de direcció en concret, Nacho?
Bé, jo lamento que, diguem-ne, que l'horitzó que dibuixen els partits separatistes és bàsicament sempre el de la confrontació amb la resta d'Espanya i no tenir present, diguem-ne, la mateixa cohesió interna de la societat catalana. A mi m'agradaria que la ciutadania de Catalunya pogués veure els seus anhels, que són bàsicament els de viure amb comoditat, amb més comoditat, sortir de la pandèmia, aconseguir recuperar econòmicament evidentment, l'economia catalana, aconseguir recuperar les empreses que van marxar, que han anat marxant des de l'inici d'aquest procés que va començar l'any 2012, i per tant, jo crec que des del punt de vista dels interessos materials de Catalunya, els partits independentistes resisteixen a oferir una alternativa que realment pugui ser desitjable pel conjunt de la ciutadania. Continuen amb el seu discurs, diguem-ne, de la suposada autodeterminació, de l'amnistia, un discurs que crec que està ancorat en un passat que jo espero que no torni, però que en tot cas continuen amb aquesta dinàmica que no porta enlloc. Ja s'ha demostrat que la idea de fer referèndums és potencialment divisiu per una societat, que no porta cap mena d'avantatge, que no porta cap mena de rèdit per les societats, i per tant, jo crec que per Catalunya el més desitjable seria que tinguéssim un govern que pensés en el conjunt de la ciutadania i en els problemes que afecten el conjunt dels ciutadans, siguin o no siguin independentistes, perquè el problema de l'atur, el problema de la precarització en el mercat laboral, el problema dels barracons que hi ha a les escoles, això afecta el conjunt de la ciutadania, siguin o no siguin independentistes, i per tant, a mi em preocupa que el debat públic a Catalunya continuï girant sobre les mateixes premisses de sempre.
I Raül?
Bé, jo, efectivament, jo crec que està bé que un president de la Generalitat faci balanç el seu primer any de mandat. És correcte, està bé, i ho fan molts d'ells, no? Jo també tinc l'expectativa sobre el contingut, perquè per nosaltres ha estat un any perdut. I vull saber de què ens parlarà, perquè en principi és per fer balanç. I si és per fer balanç, probablement no ho considerem, eh? Però el que nosaltres tenim és que aquest ha estat un any perdut. No hi ha hagut cap política destacable que el govern de la Generalitat hagi posat en marxa en benefici del conjunt de la ciutadania, no? El que hem vist és un govern trencat, o sigui, la majoria parlamentària que va donar recolzament al senyor Aragonès s'ha trencat en 6 mesos, ho hem vist amb els pressupostos. L'independentisme està trencat, entre ells no tenen cap tipus d'estratègia comuna per arribar a la independència, que és el que ells consideren. Hi ha una part del seu electorat que també ha abandonat aquest discurs, entre altres coses, perquè se sent enganyat per les promeses anteriors. S'han aprovat uns pressupostos que, sota el nostre punt de vista, són absolutament insuficients pel que Catalunya necessita, i, a més, no hi ha hagut cap tipus de voluntat per part del govern d'obrir un diàleg a Catalunya endins i intentar cohesionar la societat catalana. No hi ha hagut recuperació social, encara estem esperant, per exemple, el pla de xoc social de 700 milions d'euros que va dir el president Aragonès a la seva presa de possessió i que no s'ha fet. No hi ha hagut cap aposta en la recuperació econòmica. Catalunya necessita una aposta important per la indústria i, lògicament, estem esperant que el diàleg formi part de l'agenda política a Catalunya.
Alguna cosa a dir, imagino, no, Jordi?
Sí, i tant, perquè estic en desacord amb el company Moreno. Entre altres qüestions, perquè... Bé, posem-ho tot sobre la taula, no? Eleccions van ser 14 de febrer, però la constitució del nou govern va ser molt més posterior. Per tant, diguem-ne que porta aquest govern pocs mesos. En pocs mesos, de moment, ja s'ha aconseguit una fita que feia molts anys que no passava, que és que 1 de gener hi hagués un pressupost operatiu i actiu per l'any en vigència en el nostre país. I això feia molt de temps que no passava, i per tant, a 1 de gener tenim aquest pressupost. Altres qüestions que s'han anat fent i s'han anat avançant. S'estan produint canvis substancials respecte al model policial, s'estan produint canvis substancials en l'àrea de l'acció climàtica respecte a tot el tema de les renovables, que segurament en molts d'aquests aspectes no hi estarem d'acord. Jo no estic dient, però que a vostè no li agradi el que està fent el president de la Generalitat no vol dir que no s'estiguin fent coses, sinó que les coses que estem fent van en la línia política dels acords polítics que tenim amb les formacions que donen suport a govern o van donar suport a la investidura. Per tant, en aquesta línia de treball és on nosaltres aprofundim. I no hem de confondre el fet de no estar d'acord amb el fet de que no s'estan fent coses. Per nosaltres està sent un any productiu i serà una legislatura productiva, perquè, entre altres coses, aquesta és la legislatura, i ho saben molt bé, de totes les transformacions que han de liderar-se des d'aquest país i de les transformacions que no només es podran consolidar en 4 anys, sinó que mereixeran de successius pressupostos de diverses legislatures. I aquí hi haurà punts on potser sí que podem estar d'acord, però hi haurà d'altres en què no. Allà on no estiguem d'acord, Jo li reconeixeré la seva tasca. Espero que vostès també reconeguin que encara que no estiguin d'acord amb el que s'està fent, però de feina se'n fa.
Nacho Martín Blanco.
Bé, jo crec que ara parlava el Jordi per anar a coses concretes, per exemple, del canvi del model policial. És que jo crec que precisament Catalunya té un problema i em fa l'efecte que és un problema que segurament no és privatiu de Catalunya, però amb el principi d'autoritat, amb el principi de seguretat jurídica, amb el principi, en definitiva, del que és un estat de dret. I des d'aquest punt de vista, tot el que té a veure amb la seguretat jurídica és el que garanteix l'empresa, és el que garanteix que les idees dels autònoms acabin reixint, és el que garanteix que hi hagi un progrés econòmic i un progrés social per una comunitat com la nostra. I precisament quan parlàvem del model policial, clar, quan tu poses en mans de la CUP una comissió parlamentària per analitzar quin ha de ser el nou model policial de Catalunya, jo crec que molts ciutadans de Catalunya, d'ordre, en un sentit molt ampli, perquè es pot ser d'ordre sent d'esquerres, de dretes, l'ordre no és un valor que sigui privatiu de la dreta, ni molt menys, sinó que és un valor transversal al conjunt de les ideologies i al conjunt de la ciutadania. Si tu poses en mans de la CUP la reforma del nostre model policial, el que estàs garantint és precisament encara més inseguretat, encara més greuges contra el principi d'autoritat, que és fonamental pel bon desenvolupament d'una economia, i per això jo crec que aquesta dependència de partits antisistema perjudica enormement el progrés i el desenvolupament de la societat catalana, i això és el que els partits que governen actualment s'entesten a fer una i una altra vegada, que és posar la governació de Catalunya en mans d'un partit antisistema com la CUP, i això jo crec que no porta enlloc i molt menys no porta a cap lloc positiu per Catalunya.
Sí, Raül.
Això deia el Nacho. A més, aquesta tarda tenim la compareixença del conseller Joan Ignasi Elena per explicar, a més, els canvis a la cúpula dels Mossos, uns canvis que nosaltres hem qualificat de purga. És a dir, justament s'ha anat a canviar aquells Mossos que tenien la càrrec de vigilar els polítics i que estaven investigant algunes de les accions que alguns dels representants polítics actuals estaven fent, no? Els Mossos d'Esquadra estan desemparats. No estan recolzats pel govern de la Generalitat de Catalunya. Es treu la defensa d'alguns d'aquests Mossos 48 hores abans del judici. Jo mateix he anat a veure 753 actes que es van posar l'any 2020 i 2021 en manifestacions que es feien al carrer. Cap d'elles, cap ni una, ha passat a expedient. I això és una manera de no reconèixer la tasca dels Mossos d'Esquadra. Estem veient en aquests dies com existeix una distància brutal entre el que necessita el cos de Mossos d'Esquadra i el que el govern està dient. I, per tant, aquí hi ha una assignatura pendent. No digui que no s'estiguin fent coses. Jo és que crec que s'estan fent malament. I és evident que s'estan fent malament. L'ocupació d'habitatges, la inseguretat als nostres barris és un dels temes fonamentals que hem de combatre entre tots plegats. I amb el recolzament que està fent el govern de la Generalitat als Mossos d'Esquadra, no és la millor manera d'atendre'ls.
Jordi.
No, molt ràpid, i t'agafo la part final, per exemple, en tota la qüestió de l'habitatge i l'ocupació d'habitatges. La millor manera d'evitar l'ocupació d'habitatges és, lògicament, tenir unes polítiques d'habitatge que tinguin en consideració totes aquelles persones que més dificultat tenen accedir a l'habitatge. Tenir una política d'habitatge que, per molt que diguem que tenim un dret, que és el dret a l'habitatge, aquest no és un dret reconegut constitucionalment. No és un dret que estigui recollit com a subjectiu dins de l'àmbit constitucional. I això genera profundes dificultats. I crec que és important també que fem d'aquest dret un dret subjectiu, en el qual les administracions tinguin un compromís inalienable. Però d'altra banda, jo crec que es poden aplicar...
Jordi, només, no confonguis el dret a l'habitatge amb les ocupacions.
No.
Són dues coses diferents, eh?
Jo no confong res. Jo només dic que una de les motivacions principals, un pis per què s'ocupa, perquè està buit, si aquest pis i havent-hi de banda no estigués buit, no s'ocuparia. Per tant, què és el que hem de facilitar? Que hi hagi menys pisos buits i, per tant, més gent podem viure dins d'aquestes vivendes. Per tant, quina és la nostra proposta, el nostre plantejament? Ha d'anar sempre en la línia d'intentar assegurar que hi hagi aquesta ocupació d'aquelles vivendes que estan buides. Ocupació, ja m'entens, en els mecanismes que tots nosaltres les ocupem. Però, en qualsevol cas, jo crec que hem de rascar molt més. Aportant solucions com les que hem aportat fins ara a tots els nivells i des de tots els grups, hem vist que els problemes no s'han acabat de resoldre. Per tant, cal fer una passa més. Cal ser més agosarats. Ara, per exemple, estem treballant al Parlament la llei contra els desnonaments, que em sembla que ja va passar divendres o...
Sí, està a punt d'entrar a comissió i aprovar-se les esmenes.
Perquè el company Pau Morales, que és el ponent de la llei per part del nostre grup, doncs en vam estar parlant i això ja ho tenim, ja està anant a bon ritme. I, per tant, doncs, em sembla que aquests són els passos legislatius que nosaltres també com a diputats també tenim responsabilitat de debatre i de compartir. Però totes aquestes qüestions van molt lligades també a quins són els models socials que nosaltres defensem. A quins són els models? El model policial va molt lligat també a quin és el model social que nosaltres defensem. Nosaltres no estem d'acord en que les polítiques repressives siguin les polítiques que han de gestionar socialment el nostre país. No estem d'acord. Per tant, ens hem d'allunyar d'aquells models que entenen la policia com un òrgan repressor. Perquè no ho és.
Una de les coses bones d'aquesta... Sí, Raül, Raül, i molt ràpidament, Nacho.
Dic que anant amb la CUP de la mà, jo crec que justament el que s'està fent, o intenteu fer, és justament parlar d'això. O sigui, quin és el nostre model policial? El nostre model policial és que la gent ha de poder viure tranquil al seu barri. La gent s'ha de poder sentir segura. Necessitem més efectius de Mossos d'Esquadra, necessitem més recolzament a la policia local perquè hi hagi més vigilància en els nostres barris i necessitem lluitar contra les màfies i contra aquells que fan, per exemple, de l'accés, de l'ocupació amb K dels habitatges, un negoci amb les persones que pitjor ho estan passant. Si la gent ocupa, entre altres coses, és perquè els mecanismes normals de la pròpia administració perquè la gent tingui dret a l'habitatge és que no funcionen. I, per tant, el que no, tampoc podem és fer de l'ocupació amb K un dels efectes normals, diguem-ne, d'accés a l'habitatge i normalitzar-ho. Això és un error. El model policial nostre és més seguretat als barris, més presència policial i madurar contra aquells que s'assalten les lleis.
Sí, Nacho.
Jo crec que el moviment es demostra caminant i a mi em fa l'efecte que l'actual govern ha tingut una política envers els agents dels Mossos d'Esquadra de deixar-los completament a la intempèrie, completament desemparats de banda, per exemple, agressions de violents en manifestacions, en concentracions. Hi ha hagut agressions agents de Mossos d'Esquadra que si no hi ha hagut ferides, si no hi ha hagut lesions, no han estat emparats aquests Mossos amb la protecció lletrada, amb la protecció d'advocats de la Generalitat per defensar-los davant dels agressors. Jo crec que hi ha hagut en aquest sentit una tendència a considerar tot el que sigui ordre, tot el que sigui manteniment de l'ordre públic com a repressió, i jo crec que això és un autèntic desgavell, és un autèntic disbarat el fet d'associar l'ordre públic, associar l'actuació de la policia amb la repressió. Això no té res a veure amb un estat repressiu, això no té res a veure el que vivim a Catalunya i al conjunt d'Espanya amb un estat repressiu. Es pot millorar l'actuació de la policia? Sí, però partint de la base de la imprescindibilitat de la policia, de la imprescindibilitat del cos de Mossos d'Esquadra, de la Policia Nacional, de la Guàrdia Civil i del respecte als cossos i forces de seguretat de l'Estat, inclosos els Mossos d'Esquadra, que garanteixen la seguretat de la ciutadania. Perquè si partim de la base de la falta de respecte, del menysteniment, de la constant malfiança envers les forces de seguretat, això, lògicament, donarà lloc a una situació d'incomoditat dels agents que al final anirà en perjudici de la seva mateixa tasca com a defensors dels nostres drets i llibertats. I això jo crec que és el que està passant a Catalunya i al conjunt d'Espanya, i per això parlava abans de la crisi d'autoritat que viu el nostre país, el conjunt d'Espanya i, en aquest cas, la nostra comunitat.
Estem a 3 minuts de 3 quarts de 4. Lògicament, ens agradaria conèixer la seva opinió sobre la decisió que ha pres la mesa del Parlament d'acordar presentar un recurs per preservar l'escó del diputat i secretari tercer de la mesa, el diputat de la CUP, Pau Juvillà. Com veuen aquest tema? Nacho, sí, endavant.
A mi, francament, em sembla una vergonya que una vegada més el president, la presidenta del Parlament, en aquest cas, el Parlament de Catalunya, torni a posar els recursos del conjunt dels ciutadans de Catalunya per la defensa d'un dels seus en el sentit partidista del terme. És evident que si el diputat Juvillà fos un diputat constitucionalista i hagués estat condemnat per un delicte semblant, o d'una altra índole, mai no s'hauria orquestrat, mai no s'hauria arbitrat aquesta solució de posar els lletrats del Parlament, que els paguem tots, Toni, Jordi, Raül, tots els ciutadans de Catalunya paguem aquests lletrats per fer la defensa d'aquest diputat que ha estat, insisteixo, condemnat a inhabilitació pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, confirmat, lògicament, per la Junta Electoral Central, i, en definitiva, l'única cosa que, d'acord amb la llei, s'ha de fer és que la presidenta del Parlament li retiri l'escó l'escó aquest diputat. I el que fan, en comptes d'assumir el que diu la justícia, el que diu la justícia, que és per tots, perquè la resta de ciutadans no tenim la possibilitat de decidir quan complim les sentències judicials, que és el que se'ns està dient des del Parlament, que el Juvillà i diguem-ne, els seus correligionaris o els seus companys de parròquia ja decidiran quan han de complir aquesta sentència. No, la sentència és executiva, s'ha d'implantar, s'ha d'aplicar immediatament, i jo lamento que una vegada més el Parlament de Catalunya posi a disposició d'un, en aquest cas, d'un diputat independentista, els recursos de tots els catalans. I, per cert, Raül, també lamento l'abstenció del Partit dels Socialistes de Catalunya en aquest afer, perquè jo crec que el normal seria votar en contra d'aquesta utilització espúria dels recursos del conjunt dels ciutadans de Catalunya.
Per al·lusió directa, Raül.
Bueno, jo crec que aquí el que hem fet nosaltres és intentar defensar la posició més coherent, i per nosaltres és, per una banda, poder defensar la posició d'un diputat que pugui anar i que pugui triar i anar, diguem-ne, a totes les instàncies que considera oportunes, i per altra banda, pel que fa a l'acció efectiva i a fer efectiu el que diu la Loreg. Aquest és el que nosaltres hem volgut defensar avui. I les dues coses són perfectament, es poden entendre perfectament. I a partir d'aquí jo crec que és el propi Parlament el que ha d'actuar i les lleis s'han de complir. Aquest és el que nosaltres hem volgut defensar avui.
Va, Jordi.
Equilibris del Raül, però en qualsevol cas el nostre posicionament és molt clar i així l'hem manifestat a tot arreu, és a dir, molt d'acord amb la decisió que avui s'ha pres, hem d'arribar fins a les últimes instàncies perquè el propi diputat afectat vol que s'arribi fins a les darreres instàncies jurídiques i, per tant, esgotar totes les vies de reclamació que té el seu abast i el seu dret a exercir. Nosaltres, com a en aquest cas, li donem ple suport i alhora, si hi ha una majoria a la mesa, que el propi Parlament també pot requerir la defensa de l'acte del diputat, doncs també és la seva obligació fer-ho. No té res a veure amb la causa concreta, sinó que té a veure amb els drets del diputat. I per últim, és que el reglament del Parlament en això és molt clar. Fins que no hi ha sentència ferma, aquest acte s'ha de mantenir. La sentència ferma no hi és, encara hi ha vies jurídiques que es poden esgotar. Per tant, fins que no hi ha la sentència ferma en base amb el que diu el reglament, aquest acte s'ha de mantenir i és el que farà la mesa del Parlament amb la majoria que hi ha dins de la pròpia mesa. Per tant, seguir tots els procediments i continuar defensant els drets del diputat Juvillà.
Però Jordi, jo et miro i somric perquè ja saps, òbviament, el que et diré. Tu saps positivament que el reglament del Parlament té importància, però no pot estar mai, de cap de les maneres, per sobre d'una llei orgànica, com és la llei orgànica de règim electoral general, la LOREC, que diu en el seu article 6.2 que en cas de sentències d'inhabilitació o de condemna a inhabilitació per delictes contra l'administració pública, encara que la sentència no sigui ferma, el diputat condemnat ha de deixar el seu escó. És claríssim, o sigui, és d'una claredat meridiana i això és senzillament una aplicació directa del que diu la Loreg, que és el que hauria de fer la presidenta del Parlament, però que, òbviament, com que el diputat Juvillà és de la seva corda política, el que fa és intentar tota mena de tripijocs i de subterfugis o de martingales per evitar que el senyor Juvillà deixi el seu escó, que és el que hauria de fer, retirar-li l'escó, senzillament.
Jo no... Puc?
Sí, sí, endavant.
jo no estic d'acord amb aquesta posició, Nacho, que d'altra banda és la que ja veu defensar en el seu moment en la Comissió d'Estatut del Diputat quan vam tenir aquesta qüestió damunt de la taula. No la defenso perquè nosaltres, com a diputats i diputades, el que ens competeix en efecte és el reglament, i aquest reglament compleix tota normativa jurídica bàsica que hi ha a l'Estat. Per tant, el reglament del Parlament està subjecte a dret, i com el reglament del Parlament està subjecte a dret i no vulnera cap de les normatives bàsiques de l'Estat, és una normativa aplicable en el nostre Parlament i aquest acte, per tant, a la mesa del Parlament i, per tant, en els diputats i diputades del Parlament. És molt clar el nostre reglament. Per tant, per nosaltres, en aquesta qüestió, la prevalença del reglament del Parlament és claríssima. Fins que no s'escotin totes les vies i fins que no hi hagi una sentència ferma, el reglament és claríssim. Per tant, l'acte del diputat Juvillà es manté i es mantindrà fins a les darreres conseqüències. I nosaltres li donem ple suport, perquè és que, a més, si ens posem a analitzar la motivació real d'això, és que no té cap ni peus.
però Jordi, com a responsabilitat, sí, com a diputats, eh? Jo ho dic també per ser cartesià en l'anàlisi jurídic que estem fent. No podem parlar de prevalença d'un reglament per sobre d'una llei orgànica. Com a sentit, ara, independentment de la teva visió o de la, o de la nostra visió de cadascú de nosaltres, totes elles molt legítimes, sobre el que diu la Loreg o sobre el que diu el reglament. Però el que no podem pretendre és dir a la ciutadania que un reglament d'un Parlament, sigui el català, el madrileny o qualsevol altre Parlament autonòmic o d'altres regions del món, estigui per sobre d'una llei orgànica que és la manera com les societats s'articulen la seva convivència de forma raonable. La llei orgànica diu clarament que si hi ha una condemna, una sentència amb una condemna, encara que no sigui ferma, per un delicte contra l'administració pública, això és una causa d'inelegibilitat, d'inelegibilitat. Per tant, el senyor Juvillà actualment no és elegible i, per tant, no pot tenir una feina o no pot tenir l'encàrrec de ser diputat al Parlament de Catalunya. Això és una cosa claríssima. Digui el que diguin reglaments, diguin el que diguin altres normes legals. El que diu la Loreg és el que ha de prevaler perquè és la llei orgànica i això qualsevol ciutadà que vulgui tenir un contacte amb la veritat ha de saber això. La llei orgànica de règim electoral general ho diu claríssim. El senyor Juvillà entra dintre dels casos que l'article 6.2 de la Loreg preveu per una inelegibilitat. I això jo crec que no hi ha gaire discussió jurídica en aquest sentit.
No, efectivament, és així. És a dir, aquí tenim el... nosaltres ja vam fer a la comissió anterior, vam aprovar un document en el qual el que instàvem era, a més, per situar la posició del diputat de forma legal, perquè ja ens vam trobar amb aquesta situació en el cas del Torra, no? Per tant, el que ens deien és que si el Parlament de Catalunya no situava, no deia res de l'acció del propi diputat, doncs la Loreg podia tirar, no? Efectivament, hi ha jurisprudència per totes dues bandes, eh? Però també, evidentment, la Loreg el que diu és que és una llei orgànica i, per tant, fins i tot abans de que hi hagi un resultat de recórrer, ja és ferma i, per tant, ha de deixar l'escó. I els lletrats del Parlament així ens ho diuen. Per tant, aquí, efectivament, tenim un problema legal, però que acabarà, malauradament, segurament, doncs, amb el senyor Juvillà fora del Parlament de Catalunya.
Jo crec que, lògicament, nosaltres, la nostra posició és de defensa absoluta de l'acte del diputat Juvillà, però, a més, també esgotant totes les vies possibles. Per tant, en l'exercici del seu propi dret, el que jurídicament és responsable és esgotar totes les vies i no prendre una decisió fins que no estiguin totes les vies esgotades. D'aquí que el propi reglament del Parlament atengui a la necessitat de que fins que la sentència no sigui ferma es manté l'acte del diputat. Nosaltres tenem aquesta posició i aquesta és la posició que defensem. Tot tindrà una evolució i tot acabarà d'una manera o altra, però en qualsevol cas... diguem-ne que hi ha una plena coherència dins del que normalment hem estat defensant i treballant, no? I en aquest cas Ciutadans sempre ha estat molt clar en les seves posicions respecte a aquestes qüestions. El PSC doncs, ha tingut les seves pròpies tensions al respecte i Esquerra Republicana en aquest cas doncs, sempre ens hem ubicat en la defensa d'aquests drets dels diputats durant tots aquests anys que tots venien per una quasística, per una repressió, per un factor repressiu sobre la causa catalana. A partir d'aquí, cadascú posa damunt de la taula, però nosaltres el convenciment és ple i, de fet, el company Juvillà encara és diputat del nostre Parlament, és company nostre i, per tant, continua mantenint el ple dret com a diputat del nostre Parlament i continuarem treballant-hi. Si fos de la qüestió que vostè, en què s'ha exposat en aquesta taula, actualment el company Juvillà, de facto, ja no seria diputat. Per tant, continuem la batalla de la defensa del Juvillà.
Parlem un moment de la reforma laboral. Hombre. Ho dic perquè el Jordi, jo veig que li agrada el tema, no? Aquest home l'ha rebut de molt bona gana i perquè tenim declaracions d'una banda Salvador Illa recriminant d'alguna manera Esquerra Republicana el fet que s'hi oposi a aquesta proposta de reforma laboral, mentre que la pròpia Esquerra Republicana ha advertit de conseqüències si el govern rebutja negociar la reforma. Qui vol arrencar? Raül, potser?
Bueno, segurament per la línia de les pròpies declaracions que ha fet el Salvador Illa, no? Aquí hi ha un fet que és... Venim d'una reforma laboral que no va ser discutida ni pactada amb els agents socials econòmics, que va ser imposada per una majoria del Partit Popular, i ara arribem a un procés després de molts anys en el qual el govern d'Espanya es posa d'acord amb els sindicats i amb la patronal per fer una reforma laboral que probablement no és la millor del món, però és l'acordada entre uns i altres, i quan es produeix aquest acord que tant s'ha demanat durant tants anys, resulta que són alguns partits polítics, en aquest cas Esquerra Republicana, que diu que no. I per tant jo crec que per respecte també als agents socials, a la negociació, als sindicats, avui fins i tot els secretaris generals d'UGT, de comissions, estaven demanant a Esquerra Republicana, sisplau, que voti a favor d'aquesta reforma laboral. Els representants dels treballadors i les treballadores, sí, aquest matí, en diferents teletips. Per tant, aquí a Esquerra, jo espero que finalment l'acabi recolzant, no? Però és que em sembla una mica estrany que tothom s'hagi de posar d'acord, menys Esquerra Republicana, i a més amenaci, diu, no, i si no la prova con nosotros, ja veremos. Jo crec que aquí s'han passat una miqueta de frenada els companys d'Esquerra Republicana.
Per què s'ha posat tan content, Jordi, quan jo he tret el tema de la reforma laboral?
No, perquè aviam, jo porto temes de treball en el Parlament i de fet, cada vegada que tinc l'oportunitat he de demanar la derogació de les reformes laborals, no només la del 2012, sinó també la del 2010, de la del PP i del PSOE. I, per tant, el que en aquesta qüestió doncs, és un tema que tenim molt apamat i amb el company Moreno n'hem parlat i amb el company que porta temes de treball del Partit Socialista n'hem parlat amb a vegades amb en Pol Gibert i de fet hi havia una proposta en el darrer ple on hi havia una esmena del Partit Socialista, una proposta nostra on es demanava doncs, que l'acord social, quan encara no s'havia fet públic l'acord social fos prevalent i que tal i qual, no? I ja la vam rebutjar en el seu moment. Per què? Perquè la cambra parlamentària s'hi ha de debatre i dins del possible s'hi ha d'arribar a acords. Per debatre en la cambra parlamentària no es pot fer xantatge amb l'acord social. Nosaltres sap perfectament que nosaltres defensem la concertació social, defensem el diàleg social, però el que no podem fer és fer xantatge utilitzant el diàleg social i un acord on els grups parlamentaris no hi han format part. Per tant, primer, negociació i posar sobre la taula totes les necessitats. Nosaltres en tenim moltes. No es toquen les indemnitzacions, no es toquen els salaris de tramitació, no es toca el retorn d'autoritat administrativa prèvia al conflicte laboral, no es toca en cap cas tampoc tota la qüestió que va relacionada amb l'àmbit de la subcontractació. Sí que es toca en l'àmbit de la temporalitat i hi ha alguns aspectes on l'acord al qual s'ha arribat és insuficient, però reconeixem els avenços. Ara, de la reforma laboral, de la derogació d'aquestes reformes laborals, el que s'està plantejant ara és que pel mig és impossible. És impossible que, si no parlem, no, és impossible que arribem a un acord. Aquest text és inassumible. Aquest text és inassumible perquè és un frau per a la classe treballadora. I, per tant, nosaltres el que no podem continuar és empoderant a que aquells aspectes més lesius que hi ha hagut en la normativa laboral en aquest país, de la qual nosaltres hem reclamat que hi hagi canvis en profunditat i substancials, no es toquin. Per tant, continuarem en aquesta batalla i continuarem proposant el que defensem.
Nacho.
Jo crec que el debat sobre la reforma laboral és l'exemple paradigmàtic de fins a quin punt és perjudicial per un país posar la governació del mateix país en mans de partits que no tenen cap mena d'interès, segurament des de les seves posicions, que jo respecto, però en tot cas no tenen cap mena d'interès pel bon desenvolupament de la vida política i econòmica d'aquest país. I en aquest cas, partits que són partidaris de separar Catalunya de la resta d'Espanya, és evident que no tenen cap mena d'interès pel benestar del conjunt de la ciutadania d'Espanya, sinó que tenen uns altres interessos que són, diguem-ne, més localistes i més partidaris d'entendre la seva realitat només des de Catalunya estant. Per tant, jo crec que és interessant, és important, precisament l'aposta que hem fet nosaltres des del grup parlamentari de Ciutadans, tendint la mà al govern d'Espanya per intentar, en la mesura del possible, tirar endavant una reforma que creiem que és, segurament, com deia el Raül, no és la millor ni des del punt de vista del Partit dels Socialistes ni des del nostre punt de vista. No ho és, no és la millor. Però és veritat que és una reforma que no ha generat especials suspicàcies ni en els sindicats, ni en la patronal, ni en altres agents socials. Per tant, nosaltres el que fem és intentar, en la mesura del possible, assegurar una possible via de continuar amb aquesta reforma, si no es toca, com deia avui el nostre portaveu al Congrés, Edmundo Val, si no es toca una coma, però en tot cas considerem que és imprescindible que la governació d'Espanya deixi de dependre o deixi d'estar en mans de partits que no tenen cap mena de lleialtat al projecte col·lectiu del conjunt dels espanyols, com Esquerra Republicana, per exemple.
Ens queden dos minuts, Jordi.
Doncs en dos minuts, si em permets...
En un, perquè m'agradaria comentar
vinga,
un altre tema.
Correcte, però... doncs amb 60 segons.
Vinga.
Vull trencar, definitivament, amb un mantra que es vol imposar, però que no és cert, que és que la posició d'Esquerra Republicana al Congrés dels Diputats és una posició esbiaixada a nivell territorial. No, nosaltres quan defensem aquesta... Quan nosaltres defensem les propostes per incorporar en aquesta normativa laboral, les defensem pensant en tots els treballadors i treballadores de tot l'Estat.
Com els sindicats,
defensem,
no?
Sí, però no només hi ha aquests sindicats, hi ha altres sindicats. I, escolta'm, podem estar d'acord en que la proposta de negociació que té un marc concret, on hi ha la patronal, on hi ha els sindicats, on hi ha el govern, és a tres bandes, dona un resultat, i que aquest resultat pot ser més ambiciós, el podem fer millorar des de l'àmbit de l'esquerra, en defensa de la classe treballadora, els grups parlamentaris al Congreso. Sí. Això ho podem admetre? Perquè,
sí,
clar,
jo crec
el
que
xantatge
és, moment, és més interessant, no, tenir un acord entre patronals, però, sindicats,
Raül,
i govern.
Sí, d'acord, perquè és un acord possible, d'acord, però podem anar més enllà? Sí,
no ho
podem,
sé.
Podem. El que no és assumible és que aprofitem per obrir el meló de la normativa laboral i que continuem amb 20 dies per any treballat en cas d'acomiadament.
Pots anar més enllà,
quan hi havia 45,
pots anar
quan hi havia salaris si de tramitació, i això afecta a tota la classe treballadora de tot l'Estat. De tot l'Estat. No només és una qüestió de...
Raül, 10 segons. Vinga.
Això que proposes, ho accepten sindicats i patronal? A que no? Doncs pues ja està. És que no és tan difícil.
M'he quedat amb ganes, no, no, quedat amb ganes, perquè jo els hi volia parlar de la notícia del dia, la separació, no?, de la infanta Iñaki Urdangarín, i no ens dona temps.
Home, això li deixo a Nacho, que segur que li agrada més a mi.
Nacho, un comentari molt ràpid, però ha de ser molt ràpid.
La veritat, jo no tinc especial coneixement d'aquests temes, no sé, el Jordi, perquè...
Tot el
que sigui crisi de la monarquia, però jo ho aplaudeixo.
Tot el respecte per la institució de la monarquia, això
és quin gust de tertúlia. Tornin aviat, d'acord?
Tornarem.
Raül Moreno, Nacho Martín Blanco, Jordi Albert, moltíssimes gràcies als tres. Gràcies, una petita pausa i de seguida la presidenta de l'Assemblea Nacional de Catalunya aquí al Ràdio Estel. Fins ara.